Hola, bon dia i benvinguts a Carmeta Ràdio, la ràdio que fem i controlem els alumnes de quart ESO. Avui us parla del moderador, Joel Sanabra. I els nostres companys de redacció són Meri Borràs.
Bon dia.
Xavier Figuerola.
Bon dia.
Susana Moreno.
Hola, bon dia.
Daniel Herrero.
Bon dia.
Noemí Pena.
Hola, bon dia.
Jaume González.
Hola, bon dia.
Laura de Caterina.
Bon dia.
Bé, comencem el programa amb una mica de tot. Què ens heu preparat per al programa d'avui?
Bé, doncs avui agafem l'assignatura de català, que amb la commemoració del centenari del naixement de Salvador Espriu, 1913-2013, pensem que pot ser una bona excusa per apropar-nos a l'obra d'aquest narrador, dramaturg i poeta, possiblement no suficientment conegut per molta gent.
Així doncs, farem un repàs de la seva vida i obra.
Sí, i ho volem fer d'una forma amena. Veurem un personatge auster i exigent amb la seva obra, però molt proper al poble, on presentar alhora un món personal líric i reivindicatiu, amb una gran preocupació per preservar els mots i per salvar la llengua en uns moments en què estava especialment amenaçada.
Llavors, per fer una mica de sumari, què teniu preparat?
Bé, volem fer unes pinzellades del que pensem que és més important. Una mica de biografia, obra, premis i curiositat. Però abans, per apropar-nos al personatge de la gent jove que hem preparat una cançó que es diu El meu poble jo, versionada per un grup que va sorgir a finals del 2011, UBSS, i que en la seva lletra ja es veu el tarannà reivindicatiu.
Una
Molt xula aquesta cançó que hem escoltat. Ara, què us sembla si explica'm una mica de la vida de l'autor? Què en sabem de Salvador Espriu?
Bé, Salvador Espriu i Castelló neix el 10 de juliol de 1913 a Santa Coloma de Farners, on el seu pare exercia de notari. La família, però, provenia d'Arenys de Mar, població on va passar molts estius durant la seva infància. Dos fets el van marcar per sempre, les morts d'una germana i un germà, així com la llarga convalescència d'un xarampió, que el va postrar al llit durant 3 anys, temps que dedicar a la lectura i en jugar amb titelles.
És curiós com va ser un xarampió, podia arribar a una malaltia tan greu, no?
Sí, això ara seria més estrany. L'any 1929, Espriu, junt amb la família, visita Sevilla durant la Setmana Santa. L'espectacularitat dels actes religiosos i les processons li van desvetllar una fascinació per la litúrgia catòlica, que es reflectirà posteriorment en els seus textos. Espriu comença els estudis a la Universitat de Barcelona, on va conèixer el poeta mallorquí Bartomeu Roselló Porcel, amb qui mantindrà una estreta amistat, així com els escriptors Carles Riba i Ferran Sol de Vila, entre d'altres. El 1961 publica la seva primera novel·la en català, El doctor Rip, que la crítica va rebre amb grans elogis, tot considerant-lo un escriptor precoç.
Durant aquests anys, 1971, 32 i 33, l'autor s'aboca profundament a la vida universitària i esdevé en el centre de tertúlies literàries que s'organitzen a la seva facultat. Amb la publicació de l'Aia, el 1932, i la posterior d'Aspectes, el 1934, es va apartar dels corrents noucentistes per destacar com a narrador que es movia entre la sàtira i el lirisme. L'any 1933, juntament amb altres alumnes i professors de la Universitat de Barcelona, fa un creuer per la Mediterrània, que l'acosta als clàssics i referma la passió per l'egiptologia. L'any 1935 es llicencia en dret i el 1936 en història antiga.
A l'estat de la Guerra Civil de juliol 1936 li provoca un trencament personal. La dictadura, que va compartir l'obligació de les institucions catalanes a la representació de la llengua, i arrabassa el futur i obliga a veure un exili interior que no farà reunir la literatura.
Vaja, què podrien dir que la Guerra Civil li trenca el seu moment d'inspiració just quan començava a fer la seva obra, no?
Sí, sí, i trenca tot. La mort del pare en abril de 1940 obliga a fer-se càrrec de la família d'Espriu. Comença a treballar passant al notari en aquesta època centenària de la seva població literària, de la població per evitar la censura, la població de la cementeria de Senyera farà néixer el seu ritme més representatiu.
La primera meitat dels 150 és clau per a la producció poètica d'Espriu. Publica Les Hores, Mr. Beat, El caminant i el mur i Final del laberint. L'autor reflecteix la seva obsessió per l'oblit i el no res, fins a convertir la meditació sobre la mort en el tema central de la seva obra poètica. Els seus textos impacten dins la cultura popular gràcies a les versions que en fa el cantant Raimon als anys 60. Malgrat defugir tota mena d'actes públics, firmar manifestos i participar en protestes com la Caputxinada. El compromís d'Espriu envers la llengua i la cultura ha de ser un model per a la societat catalana.
Bé, realment va tenir una vida agitada, amb una guerra pel mig, perquè no va impedir refer la seva obra.
Sí, sí, la seva obra és bastant extensa.
Bé, abans de parlar de la seva obra, escoltarem uns versos de Salvador Espriu, en la veu de Llucia Vives, i acompanyats de la música de cordes del món. Una proposta de projecte diu Espriu, un espectacle dominant de l'escriptor, i un dels recomanats per la programació de l'any Espriu.
Estan cercant presoners. taques de cinera no surten més, perquè els camins de l'aigua són fets malbé. El sol no pot estendre per els ulls teus un massos de les festes damunt el gel. Pels rials ja no sona cap pesquetell. Avanço per rengleres de empresonen passos divers. Les barques de cinera no surten més, perquè els camins de l'aigua són fets malbé. El sol no pot estendre per els ulls teus d'un macut de les festes damunt el gel. Pels rials ja no sona cap cascabell. Avanço per rengleres de xiprer.
I de la seva obra, què n'hem de dir?
Bé, aprofitem que hem de parlar de la seva obra per dir que a internet podem trobar molta informació sobre l'any Espriu i de la seva commemoració. De fet, molta informació hem recopilat d'aquestes fonts. En podríem destacar la web www.anyespriu.cat, tot seguit i sense espais, on hi ha, per exemple, un apartat dintre de l'autor que es diu Webgrafia i podem trobar un recull de webs que parlen d'aquesta commemoració.
Espriu va escriure 12 obres de poesia, 2 obres de poesia infantil i juvenil, 2 novel·les, 9 obres de narrativa breu, 2 obres de narrativa infantil i juvenil, 6 obres de teatre, 2 crítiques literàries o assaigs. Entre totes aquestes podríem destacar Primera història d'Esther, Laia, La pell de brau, Cementiri de Cinera, Antígona...
Sota l'esvel campanar poligonal, a la ciutat del nostre extrem llevant, sentim encara, ben arran de la mar, bellament els llavis dels homes de la mar, la clara llengua que ens uneix a tots. De l'extens palmenar, el blanquinós estany, des de l'indret on sóc, fins a aquells cims, a l'ample i llarg llindar de la validesa. Aquesta llengua, esdevinguda a poc, el just i dur suport de la meva ira, de la nostra freda, obstinada, invencible passió. desperta't. Desperta't, mare. Mare la vella. I deixa'm el teu agut cicló perquè pugui servir-te sempre, en l'honor i en el redreçament de la veritat. I tu, que mories jove i saps així somriure, alliberat del temps, en el fons del record, fes resplendir en la nit les paraules que ens calen per atacar i ferir, per rompre i traspassar. Perquè el meu poble, alçat, de nou torni al camí.
Hem sentit recitar l'actriu a Sílvia Bell per una ciutat galesa. I tornant a la seva obra, amb aquesta obra tan extensa, Salvador Espriu va rebre diferents premis i guardons, no és així?
Sí, durant la seva trajectòria professional va rebre Premi Lletra d'Or l'any 1956 per Final del Laberint, el 1971 rebé el Premi Montaigne, candidat al Premi Nobel de Literatura el 1971 i el 1983, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 1972, el 1980 rebé la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona 1982, Doctor Honoris Causa per la Universitat de Barcelona, Doctor Honoris Causa per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, i el 1982 li fou concedida la Creu d'Alfons X al Savi, guardó que va rebutjar.
També hem de destacar que la seva obra s'ha traduït a diferents idiomes, entre d'altres a l'anglès, al castellà, a l'euscar, al gallec, al grec, a l'italià, al lentó, al neerlandès, a l'alemany, a l'estonià, al francès, al portuguès i al romanès.
I ja, per acabar, teniu algunes curiositats?
Bé, sí que tenim alguna curiositat, com que els últims anys la vida es va recloure a casa, on corregia les seves obres amb minuciositat. Espriu mor el 22 de febrer de 1985, i la darrera paraula que va escriure fou Verdi, de qui era un fervent admirador. A més, a la biblioteca Pare Fidel Fita, d'Arenys de Mar, podem trobar un seguit de materials i recursos de gran interès per als investigadors i per a tots aquells que vulguin endinsar-se en l'obra de l'escriptor. I a la pàgina web que hem comentat abans, www.anespriu.cat, podeu trobar part d'informació sobre la seva vida i obra, tota mena d'informació sobre activitat, centres, esdeveniments, calendari de celebracions, vídeos, jocs, etc.
I ja per acabar, hem pensat que és millor acabar amb la seva veu i posant un fragment d'una entrevista que li van fer a la televisió, on tot i ser un dels grans autors de les lletres catalanes, amb una obra reconeguda per la crítica internacional, veurem que encara li quedava un punt de humilitat.
Molt bé, ens sembla perfecte acabar el programa d'avui amb la veu de Salvador Espriu. Per abans, aprofito per donar-vos les gràcies per tota aquesta informació i fins al proper programa. Adeu i desitjo que us hagi agradat.
A mi m'agradaria que em diguessin escriptor, perquè és un ofici com un altre qualsevol. És igual que ser sabater o ser, esclar, o arquitecte o fi, qualsevol altra professió, l'escriptor. I a més perquè jo he tocat, podríem dir, totes les tecles de la literatura. En canvi, això de poeta, tinc tan alt concepte, encara que no sé què és poesia, un tan alt concepte del poeta i de la poesia, dels autèntics poetes, no dels versificadors, sinó dels poetes, i n'hi ha molt pocs, arreu, i n'hi ha hagut molt pocs, que poeta em fa una mica de vergonya que me'n diguin perquè no sé si ho soc.